Salutacions, estan escoltant l'informatiu migdia, els parla Quim Gassó. Un pres del centre penitenciari de Ponent va intentar fugir aquest dijous després de pujar durant uns 30 minuts a la teulada de la presó i amenaçar amb un punxó artesanal als funcionaris. El sindicat SICAP-FEPOL ha denunciat els fets, que han estat confirmats pel Departament de Justícia, i els ha qualificat d'una extrema gravetat, ja que van obligar a activar el Codi A3 i mantenir el centre en màxima alerta durant gairebé 50 minuts. De seguida els ampliem la informació, abans però el repàs dels titulars. I anem a fer un cop d'ull a la resta de notícies que han marcat l'actualitat de les darreres hores, una actualitat que ha estat amb la mirada posada a Ceuta, on el govern espanyol ha xifrat en 14 el nombre de migrants morts en les darreres hores intentant arribar a la ciutat autònoma i ha admès que la situació actual és difícil i complexa. Ho ha detallat així el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui també ha assegurat que l'Estat té convenis per retornar els migrants al Marroc, Mauritània i al Senegal. De fet, les primeres estimacions del govern espanyol han xifrat en 49.000 les persones que han creuat en les darreres hores del Marroc a Ceuta i davant aquesta situació el president Pedro Sánchez s'ha desplaçat d'urgència a la ciutat autònoma aquest divendres al matí acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska. Sánchez ha afirmat que l'arribada massiva de migrants és un atac i una violació de la integritat territorial d'Espanya. Ha anunciat també diverses mesures que repassarem al llarg d'aquest informatiu. Tornant a casa nostra, continuen unes jornades marcades per la calor en aquest tercer dia de l'onada prevista fins dimecres vinent. 5 estacions del Pirineu i el Prepirineu registren la temperatura més alta de tota la seva sèrie històrica. Sa seu a la Vall d'Aran va assolir ahir els 26,6 graus centígrads en plena tercera onada de calor. I el govern insisteix en el risc extrem d'incendis, que encara continua durant els propers dies. Des de la direcció de Boscos han apuntat que ens haurem d'anar acostumant al tancament freqüent de diversos espais naturals. Tornant a la ciutat de Lleida, la UDL funcionarà amb serveis mínims des del pròxim dilluns fins al dia 23 d'agost, en aplicació del Pla d'Estalvi Energètic que tancaran totes les biblioteques i les diverses sales d'estudi. En comarques, Mollerussa prova avançar més de 426.000 euros pel POSC per impulsar millores en l'espai públic i equipaments. L'Ajuntament també ha donat llum verda per unanimitat al nou reglament de participació ciutadana. I la Generalitat ha iniciat la reconstrucció del mur de contenció al sot del 5 a Massalcoreig. L'objectiu de l'actuació és evitar la inundació de les finques de la zona en cas d'avingudes. En plan econòmic, l'economia catalana creix un 3% interanual en el segon trimestre de l'any, segons estimació avançada publicada aquest divendres per l'IDESCAT. I també en plan econòmic, omplir el dipòsit del cotxe és 16 euros i mig més car aquest estiu que fa un any pels cotxes dièsel, 7 euros també més car en el cas dels de gasolina 95, segons dades del Ministeri de Transició Ecològica, aportades en el dia en què comença o continua, més ben dit, l'operació sortida de les vacances d'agost. En cultura, Fira Targa reforça la programació de sala amb una dotzena d'espectacles. La 46a edició del certamen dedicarà el 21% de la seva programació a propostes de teatre, dansa, circ, poesia i humor per a tots els públics. El Museu d'Isona, d'altra banda, exposa una col·lecció de fòssils feta per un metge rural amb més de 3.000 exemplars. I en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord històric, ha dit, amb Hamas i totes les altres forces armades de Gaza pel seu desarmament complet. Acabarem, com sempre, amb els esports, on els explicarem que més d'una vintena de joves han finalitzat a Torrefarrera el curs de formació d'entrenadors esportius i àrbitres. El programa formatiu ha tingut una durada de 90 hores i ha combinat continguts teòrics amb sessions pràctiques sobre el terreny. tot plegat en un informatiu migdia que arrenca en aquests instants i ens portarà fins a 2:45 al 104.5 de l'FM. La previsió meteorològica amb Lluís Pérez. Bon dia.
Bon dia. Estem tenint petits canvis de situació que a hores d'ara ens porten alguns núvols més que no pas les últimes jornades a aquesta hora. De fet, alguns ruixats, molt poca cosa, la veritat, i d'una forma molt efímera, han anat caient cap al Pirineu, també en alguns racons de la Catalunya central o cap al nord de Lleida. Estem parlant d'alguna tempesta bàsicament seca que de moment s'està produint en aquestes comarques del nord-oest del país. A la resta de Catalunya, el cel està o bé serè o amb alguns núvols poc importants, dispersos per les comarques de Tarragona, per exemple, i amb aquesta humitat, aquesta xafogor, aquesta temperatura elevada, per bé que ha baixat una mica respecte ahir. De fet, la tarda ja no portarà valors al voltant dels 40 graus com ahir a les comarques de Ponent, tot i que en seran 36-37 amb molta facilitat i sempre arran de mar amb una mica més de vent. Pel que fa a aquesta propera vesprada i nit, alguna tempesta entre Tarragona i Barcelona marxarà de seguida demà i demà a la tarda una altra vegada al Pirineu gironí, sobretot una mica de rebombori. N'estem pendents a la xarxa.
Au, au. L'informatiu migdia.
Les 2:06. Un pres del centre penitenciari de Ponent va intentar fugir aquest dijous després de pujar durant 30 minuts a la taulada de la presó i amenaçar amb un punxó artesanal als funcionaris. El sindicat SICAP FEPOL ha denunciat els fets que han estat confirmats pel Departament de Justícia i els ha qualificat d'una extrema gravetat, ja que van obligar a activar el Codi 3 i a mantenir el centre en màxima alerta durant gairebé 50 minuts. L'intent de fuga va començar 20 minuts després de la 1:00 PM, quan el pres va agredir per sorpresa un altre reclus per l'esquena. Segons el sindicat, el va fer caure al terra i li va clavar una puntada de peu al cap, provocant una situació de gran tensió entre la resta d'interns presents al pati. Quan els funcionaris van intervenir per controlar la situació, l'agressor va treure dues armes punxants artesanals, suposadament fabricades mitjançant un pal d'escombra manipulat, i va començar a amenaçar-los de mort. Segons el sindicat, l'intern va advertir reiteradament que apunyalaria qualsevol persona que intentés apropar-s'hi. L'incident va obligar a activar el Codi 3, que va comportar la restricció de moviments i l'obertura d'accessos a tot el centre penitenciari. També es van preparar diversos binomis de funcionaris amb equips de protecció davant la possibilitat que fos necessària una intervenció directa. L'intern va aconseguir accedir a les cobertes interiors del centre i s'hi va desplaçar durant prop de 50 minuts. El sindicat apunta que la revisió posterior de les imatges de videovigilància va permetre detectar que dos interns més l'haurien ajudat a pujar al sostre, motiu pel qual se'ls va haver de separar preventivament i traslladar al Departament Especial de Règim Tancat. Després d'una llarga negociació en què van participar funcionaris, comandaments, la direcció del centre i els serveis mèdics, l'intern va lliurar les dues armes i va baixar de la coberta 10 minuts després de les 2:00 PM, sense que fos així necessària una intervenció coercitiva. Pel sindicat, l'incident posa de manifest que un intern pot fabricar i portar dues armes punxants a la presó i per això demanen una investigació exhaustiva del que va passar. En conseqüència, també demanen adoptar mesures disciplinàries i judicials proporcionades a la gravetat dels fets, un augment de personal, equips de protecció i mitjans operatius per afrontar incidents crítics. SICAP FEPOL, d'altra banda, denuncia que aquest incident s'afegeix a la llarga llista d'agressions i episodis greus registrats durant el mes de juliol a les presons catalanes i per això consideren que hi ha un fracàs de les polítiques penitenciàries del Departament de Justícia i demanen assumir responsabilitats al conseller Ramon Espadaler. Més enllà d'aquest tema a casa nostra, l'atenció de les darreres hores ha estat posada en la ciutat autònoma de Ceuta. El govern espanyol xifra en 14 el nombre d'emigrants morts en les darreres hores intentant arribar a Ceuta i admet que la situació actual és difícil i complexa. Ho ha detallat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, qui també ha assegurat que l'Estat té convenis per retornar els migrants a Marroc, Mauritània i al Senegal. En una entrevista a Ràdio Canària, Torres ha remarcat que cal donar una resposta humanitària, ja que alguns dels arribats són menors d'edat que van creuar la frontera nedant, i ha recordat també l'existència del Pacte Europeu sobre Migració i Asil, que obliga a la solidaritat dels països de la Unió.
Ahí vemos también en ese corto espacio de mar también lo que significa el drama de la migración. Hay quienes dicen que lo que vienen, lo que hacen en medio de una fiesta, han muerto 14 personas, ¿no? Y por tanto, es una cuestión que también tiene que responder la Unión Europea en su conjunto. Esas personas están llegando a Europa, cuando llegan a Canarias, Ceuta, Melilla, están ya en Europa, y bueno, también la Unión Europea se ha manifestado al respecto. No son, por tanto, horas claves. También tengo que decir que tenemos precedentes y que responderemos como lo hicimos en su momento con respecto a los derechos humanos.
D'altra banda, el ministre ha assegurat que el govern espanyol té convenis migratoris amb el Marroc, Mauritània i el Senegal per facilitar el retorn dels centenars de migrants que ja es troben a Ceuta, on s'ha desplegat l'exèrcit i s'ha tancat la frontera. En una altra línia, la fiscal de menors, Teresa Gisbert, ha avisat que entre els joves migrants que han arribat a Ceuta hi ha molts menors no identificats. Gisbert ha apuntat que la llei obliga a les autonomies a assistir els menors perquè puguin dormir, menjar i dutxar-se i que el primer pas que han de fer les autoritats és determinar la seva edat, un procés que es pot demorar uns dies. Són declaracions a la SER.
Ese menor tiene que tener un sitio donde dormir, comer, poderse duchar, tiene que haber intérpretes que puedan entender su idioma y desde luego lo primero es determinar la edad. Para eso hay que reseñarles, pero tengan en cuenta que la reseña no es tan fácil porque como nos ha pasado durante mucho tiempo, por ejemplo los cayucos que llegaban a Canarias, después de días en el agua no tienen huellas dactilares, hay que esperar.
Les primeres estimacions del govern espanyol han xifrat en 49.000 les persones que han creuat en les darreres hores del Marroc a Ceuta. Davant aquesta situació, el president Pedro Sánchez s'ha desplaçat d'urgència a la ciutat autònoma aquest divendres al matí, acompanyat del ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, per seguir de prop l'evolució de la crisi migratòria. Sánchez ha afirmat que l'arribada massiva de migrants és un atac i una violació a la integritat territorial d'Espanya en una compareixença des de Ceuta.
A utilizar todos los resortes del Estado, todos los recursos del Estado para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, por supuesto también la convivencia en la ciudad autónoma de Ceuta, además de lo que siempre hemos venido desplegando durante estos últimos años, que es un compromiso rotundo, total, inequívoco del Gobierno de España con el presente y el futuro de la ciudad autónoma de Ceuta.
Entre les mesures de resposta, Sánchez ha anunciat un desplegament de policies i militars, així com la instal·lació de boies per generar una barrera física que faciliti legalment la devolució dels migrants que arribin per mar. El Ministeri de Defensa també ha informat aquest divendres que ha ordenat enviar a Ceuta mig centenar de soldats, pilots de drons bussejadors i el vaixell Duque d'Ahumada, així com personal d'estrangeria i 200 efectius de la Policia Nacional per gestionar l'arribada massiva de migrants per la frontera amb el Marroc i garantir així la seguretat ciutadana a la zona. Des de l'oposició, el líder del Partit Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha retret la debilitat del govern espanyol amb l'arribada de migrants a Ceuta i en un missatge a la xarxa social X ha apuntat que ha continuat arribant gent tota la nit i que està sobre el terreny, descriu, una ciutat ocupada sense que s'estigui fent res per evitar-ho. Els populars han reclamat al govern espanyol un desplegament de forces massiu i que recuperin el control efectiu de la frontera, tal com demanava ahir en un vídeo difós a les xarxes socials.
Inmediatamente el gobierno de España tiene que activar el artículo 23 de la Ley de Seguridad Nacional, declarar la emergencia, cerrar las fronteras, movilizar al ejército en la zona y realizar acciones diplomáticas efectivas con Marruecos y la Unión Europea. Es lo que ha pedido la Asamblea de Ceuta por unanimidad de todos los partidos políticos que la componen.
El Partit Popular també ha instat a Sánchez a comparèixer al Congrés per donar explicacions. En l'àmbit internacional, la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, ha demanat aturar immediatament les entrades perilloses de migrants a Ceuta en un missatge publicat a X. La líder de l'executiu comunitari ha assegurat que no es pot permetre que s'arribi a la Unió Europea sense complir les regles. En una altra línia, Finlàndia ha donat suport a la petició de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, i ha fet crida perquè els països europeus recolzin la proposta de tancar l'espai Schengen amb Espanya, mentrestant França ha reforçat el control de les seves fronteres.
Au, au. L'informatiu migdia.
3:02, tornem a casa nostra perquè no podem obviar que el territori català, avui amb menys incidència, però encara de forma forta, travessa aquests dies una forta onada de calor, la tercera de l'estiu. 5 estacions del Pirineu i el Prepirineu han registrat d'aquesta forma la temperatura més alta de tota la seva sèrie històrica. Sa Seuva, a la Val d'Aran, ha assolit els 26,6 graus en plena tercera onada de calor. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, els nous rècords s'han donat sobretot en observatoris d'alta muntanya, situats per sobre dels 2.000 metres d'altitud. En concret, el Metocat ha precisat que a Gisclareny el termòmetre ha arribat als 34,8 graus centígrads i ha superat els 34,5 del 14 d'agost del 2021. A Sa Seuva, situada a 2.226 metres d'altitud, s'han assolit els 26,6 graus, 6 dècimes per sobre del 24 d'agost del 2023. A la Bonaigua, per exemple, a 2.262 metres, la temperatura s'ha enfilat fins als 26,2. I en altres estacions, com la Gredon, ubicada a 2.245 metres, s'han registrat també temperatures per sobre dels 25 graus. Tot plegat, mentre el govern insisteix en que el risc d'incendis extrems pels pròxims dies continua vigent. Des de la direcció de Boscos han apuntat que ens haurem d'anar acostumant al tancament freqüent d'espais naturals. La tercera onada de calor de l'estiu ha tornat a elevar el perill extrem d'incendi forestal i els agents rurals han inclòs aquest divendres més de 250 municipis en el nivell 3 del Pla Alfa, també prop d'un centenar en el nivell 4, que prohibeix l'accés al medi natural. Per la seva banda, el director general de Bosco, Jaume Minguell, ha avisat que la situació no és menys greu perquè ja s'hagi viscut.
Avui la situació que tenim és aquesta. Qualsevol dubte en relació a una activitat que puguem pensar que pot tenir qualsevol risc, no la fem. Per què? Perquè estem en una situació de molts antecedents de dies de calor, que per tant tenim una vegetació molt estressada, que a més tenim unes condicions meteorològiques que seran complicades aquests 2-3 dies, sí? I que perquè això ho anem repetint moltes vegades aquest any, que per desgràcia és el que ens ha passat, no vol dir que sigui menys greu que la que podem haver traslladat a altres moments dels que hem tingut fins ara, o en anys anteriors en què això només passava un cop a l'any o passava dos cops a l'any.
El director general també ha parlat sobre les restriccions als espais naturals.
Si ho analitzem, també veurem que els diferents espais que s'han anat tancant no són els mateixos. Sí? És a dir, es va tancar Gavarres perquè hi havia una situació meteorològica complicada a la zona de Girona i l'Ebre. Després, ara hem tingut uns tancaments més relacionats amb la zona de l'Ebre, la zona del Prepirineu. És a dir, ens haurem d'anar acostumant a que cada cop tindrem més dies amb tancament d'espais, però això no vol dir que tinguem sempre els mateixos espais tancats i, per tant, tampoc hem de traslladar a la ciutadania de que l'espai natural, per dir-ho d'alguna manera, des de juny a setembre estarà vetat.
Minguell ha matisat que el tancament d'espais naturals és sempre selectiu en funció del nivell de risc d'incendi, ja que no tindria sentit declarar una restricció general durant episodis de calor com l'actual. L'episodi de perill d'incendis forestals activat dimecres té una vigència prevista almenys fins al proper dimarts. El cos ha evitat demanar qualsevol activitat que pugui comportar un risc d'incendi forestal, especialment també durant les hores de màxima insolació.
UAU Lleida Ràdio. Serveis informatius.
Passa un minut d'un quart de tres. A la ciutat de Lleida, la UDL funcionarà amb serveis mínims des del pròxim dilluns fins al dia 23 d'agost. En aplicació del Pla d'Estalvi Energètic, tancaran totes les biblioteques i les diverses sales d'estudi. Durant aquest període, els edificis romandran tancats al públic i amb accés restringit al personal universitari, tant a la capital del Segrià com al campus d'Igualada. El centre mantindrà parcialment l'activitat als edificis amb instal·lacions de recerca, com és el cas de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agroalimentària i Forestal i de Veterinària, l'Estabulari, també l'edifici docent de Medicina, situats al campus de l'Arnau de Vilanova, la recepció de la Facultat de Medicina i els edificis de Biomedicina 1 i Biomedicina 2 que acullen l'IRB Lleida. També es garantirà el servei de seguretat les 24 hores, així com la recepció de correu i paqueteria durant els matins dels dies laborables. Amb aquesta mesura, la UDL preveu estalviar uns 80.000 euros, 34.000 en energia i 46.000 en neteja, segons l'estimació del vicerrectorat del campus. Les biblioteques reobriran el 24 d'agost amb horari reduït d'estiu, mentre que la recuperació de l'horari habitual està prevista de cara a l'1 de setembre.
L'actualitat informativa de Lleida, a UAU Lleida Ràdio.
En comarques, Mollerús aprova avançar més de 426.000 euros del POSC per impulsar millores en l'espai públic i en equipaments. L'Ajuntament també ha donat llum verda per unanimitat al nou reglament de participació ciutadana. El ple d'aquest divendres de l'Ajuntament ha aprovat, com els deien, doncs, per unanimitat la contractació d'un préstec de 426.000 euros amb l'Institut Català de Finances per avançar els recursos de les subvencions del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya. Aquesta operació permetrà executar sense demora actuacions de millora d'espais públics, equipaments esportius i l'accessibilitat de la biblioteca comarcal. Amb l'aprovació del reglament i pla de participació ciutadana, l'objectiu és que la ciutadania pugui intervenir en projectes municipals a través de processos participatius, consultes, fòrums i altres eines, garantint així criteris de transparència, inclusió i accessibilitat. I ens anem des de Mollerussa fins a Massalcoreig, on la Generalitat ha iniciat la reconstrucció del mur de contenció a sot de Cinca. L'objectiu de l'actuació és evitar la inundació de les finques de la zona en cas d'avingudes. Ens n'amplia la informació la Carla Serrano.
Les obres de reconstrucció de l'escullera, que té una longitud de 35 metres i una altura de 5, tenen un cost proper als 50.000 euros i, segons la Generalitat, donen resposta a les reclamacions dels ciutadans del sot del Cinca i la granja d'Escarp, juntament amb les dels propietaris de les finques. En els darrers anys, diverses crescudes intenses del cabal del riu han deteriorat el mur de protecció que ara s'està reconstruint, la qual cosa ha provocat inundacions en els camps fruiters del sot del Cinca. La darrera va ser el març de 2024, amb una afectació de més de 20 hectàrees. Aquesta actuació s'ha afegit a la construcció per part de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre d'una via de desembassament de 300 metres de longitud al costat de la confluència del Cinca i el Segre, que va tenir lloc el 2025.
Passen 4 minuts d'un quart de 3. L'economia catalana creix un 3% interanual en el segon trimestre de l'any. segons l'estimació avançada publicada aquest divendres per l'IDESCAT. La xifra suposa 3 dècimes més que la de l'economia espanyola i es troba gairebé 2 punts per sobre de la mitjana de la Unió Europea, que és de l'1,2%. L'augment del 3% és una dècima superior al del primer trimestre de l'any i va impulsat per l'augment de la construcció i els serveis, tots dos en un 3,7%, també de la indústria i l'agricultura en una menor mesura. Pel que fa a la dada entre trimestres, el PIB català creix un 0,7%, la mateixa xifra que l'espanyol, i 2 dècimes per sobre de la registrada a la Unió Europea. Al mateix dia, en plena operació sortida en què hem conegut, complir el dipòsit del cotxe és 16,5 € més car aquest estiu que fa un any. Tot plegat per als cotxes dièsel, en el cas dels cotxes de gasolina 95, en referiríem a 7 € més, amb dades aportades pel Ministeri de Transició Ecològica. L'operació sortida de les vacances d'agost, iniciada aquest dijous, arriba unes hores abans que demà tornin a incrementar els preus dels carburants a causa de la retirada dels ajuts de l'impost especial d'hidrocarburs.
UAU Lleida Ràdio. Informació de proximitat.
En cultura, Fira Tàrrega reforça la programació de sala amb una dotzena d'espectacles. La 46a edició del certamen dedicarà el 21% de la programació a propostes de teatre, dansa, circ, poesia i humor per a tots els públics. Entre els espectacles destaca You Say Tomato i I Say Potato de Sala Trono, dues comèdies sobre les relacions de parella i el pas del temps. També s'estrenarà Ronda de Comèdia d'Hilària, que reunirà diversos comedians com Alba Segarra o Marc Llinàs en una nit de monòlegs. Des de les Illes Balears, Hermanes Pico Hueso presentarà Sky is Full, una proposta que reflexiona amb humor sobre la societat actual. En coproducció amb el Teatre Nacional de Catalunya, la dansa i la poesia també tindran protagonisme amb una brillant imperfecció o mort d'un pianista de mà de Vero Sendoya. Per altra banda, des de Madrid, Andàvamos Maravillados de Violeta Gil fusiona poesia i música en directe. Per als més petits, la programació es completarà amb Dos llops d'Engruna Teatre, una proposta familiar sobre la identitat. Els espectacles tindran lloc durant els 4 dies de l'edició d'enguany, que serà entre el 10 i el 13 de setembre.
L'informatiu migdia.
I el Museu d'Isona exposa una col·lecció feta per un metge rural amb més de 3.000 exemplars. Una de les peces més rellevants de la mostra és un esquelet gairebé complet d'una petita granota. L'exposició Lluís Ferrer i Condal, la singular història d'una col·lecció de fòssils feta per un metge rural, pretén contextualitzar la col·lecció Ferrer i Condal en el marc dels anys de la postguerra, on la disciplina paleontològica a l'estat espanyol era un món encara desconegut. Per la seva banda, Àngel Galobart, director del Museu d'Isona, ha explicat el procés de cessió dels fòssils.
Gràcies també a la intervenció del Geoparc, s'arriba a un acord amb la família perquè aquesta col·lecció es dipositi en un museu registrat. I es fa aquest pas, però aquest pas es va fer fa gairebé 2 anys. Nosaltres tenim un compromís amb la família d'allà que ens passa una col·lecció de més de 3.000 fòssils, que a més són uns fòssils molt interessants, perquè és una col·lecció i ha recollit doncs, aquelles peces que són més atractives, no? Però a part tenen un interès científic.
El director també ha afegit que Ferrer Condal triava els destins com a metge en funció d'on podia trobar fòssils i també intercanviava amb museus de tot el món. En total, la col·lecció està formada per més de 3.200 fòssils, de 377 jaciments i de 26 països diferents.
Au, au. L'informatiu migdia.
Un quart i mig de 3 en plana internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha anunciat aquest divendres a la matinada un acord històric amb Hamas i totes les altres forces armades a Gaza pel seu desarmament complet. En un missatge a Truth Social, el líder estadounidenc ha dit que és una fita important per implementar el seu pla de 20 punts i garantir així un escenari de pau i seguretat. Trump ha explicat que un cop s'hagi completat el desarmament, les forces d'Israel es retiraran i la Força d'Estabilització Internacional de les Nacions Unides treballarà conjuntament amb la nova policia de Palestina per mantenir una Gaza segura pels seus residents i els seus veïns, en paraules del president americà. I tanquem aquest informatiu amb els esports. Més d'una vintena de joves han finalitzat a Torrefarrera el curs de formació d'entrenadors esportius i àrbitres. El programa formatiu ha tingut una durada total de 90 hores i ha combinat continguts teòrics amb sessions pràctiques sobre el terreny. Les classes s'han desenvolupat al complex esportiu Antoni Palau de Torrefarrera i han estat impulsades per la Cambra de Comerç de Lleida, el Consell Esportiu del Segrià i l'Associació Xavi Estrada. Els joves han treballat aspectes relacionats amb la planificació i la direcció d'activitats esportives, el lideratge i la gestió de grups, les regles de joc, l'arbitratge, la resolució de conflictes, la comunicació, els valors esportius i els primers auxilis. Des de l'organització han apuntat que una part fonamental de la formació ha estat la possibilitat d'aplicar diàriament els coneixements adquirits en un entorn esportiu real. Aquesta metodologia ha permès als joves assumir responsabilitats, codirigir activitats, prendre decisions i afrontar situacions similars a les que es trobaran com a entrenadors, monitors o àrbitres. A més, les classes han estat impartides per professionals especialitzats en diferents àmbits de l'esport, l'entrenament, l'arbitratge, la psicologia, la gestió de grups i l'atenció sanitària, fet que ha permès oferir una formació transversal i rigorosa. Els impulsors han assegurat que el principal objectiu de la iniciativa és el d'oferir als participants formació, experiència pràctica i noves oportunitats personals i professionals vinculades al món de l'esport. I això és tot de moment per part nostra. Ens mantenim actualitzats, com sempre, tots els senyals horaris amb els butlletins i a partir de les 8 amb l'informatiu vespre que presenta l'Eric López. Tot això només a la programació d'UAU Lleida Ràdio, el 104.5 de l'FM, al web uau.cat o a l'aplicació per a dispositius mòbils de l'emissora. Passin un molt bon cap de setmana.